Els cal temps per parlar del temps. Seria una miqueta el titular així metafòric i un punt humorístic de l'apunt avui de la Viviana Besolí. Molt bon dia, Viviana.
Bon dia.
I és que avui no fem un apunt, sinó que fem un repunt.
Sí, anem fent seguiment d'un apunt.
Seguiment d'una notícia, allò que li diem nosaltres al repunt. Vam dir que probablement el canvi d'hora d'aquest any seria l'últim o el penúltim que hi hauria, allò de l'horari d'estiu, horari d'hivern, l'octubre, cap enrere una hora, març, em sembla, oi que és març?
És, normalment és per allà, les voltes de Setmana Santa,
sí,
és, oi?
Hora endavant, horari d'estiu, horari d'hivern, deien que aquest seria l'últim o penúltim, segurament penúltim, any, perquè el 2020 això ja estaria superat. Doncs no, de moment, després de l'acord al qual han arribat els ministres de Transports i Energia de la Unió Europea, s'han trobat a Àustria i han dit que ens cal temps. Ens cal temps per parlar del temps.
Sí, però tampoc van massa lluny, eh?
No, però un anyet més sí. I avui, per exemple, en l'apartat internacional, amb el Xavi Albert, explicàvem que Jaume Duc, que és el portaveu i director de comunicació de la Comissió Europea, indicava que s'havia parlat de forma massa lleugera dels terminis que caldrien per implantar aquesta mesura, perquè, evidentment, com qualsevol cosa que requereix una legislació, cal que els 28 països de la Unió Europea doncs l'adoptin, etc etc. Ara la Viviana ens fa un resum d'aquesta trobada que han fet a una localitat austríaca molt xula, per cert, que jo la conec, es diu Graz, i que doncs d'aquí ha sortit aquest major temps que necessiten per una major també coordinació, els països sobre aquesta mesura. Per cert, ja es nota, el canvi de l'hora.
Sí, tant.
A la nit hi ha un fosquet més d'hora, es fa de dia més ràpid, etc etc. Continuo sense entendre massa això de l'estalvi d'energia, perquè em sembla que és com allò de la manta. Si una manta és curta, si et tapes els peus, et destapes el cap, si et tapes el cap, et destapes els peus. Per tant, si fa més fos de nit i la gent encara treballa, en certs països europeus que tenen un horari bastant més racional que el que tenim per aquesta banda, doncs segurament sí que pot ser un estalvi. Però per certs països no. I després hi ha una altra cosa, també. Això l'altre dia, mirant una pel·li o una sèrie, molts dels edificis que es fan servir per feina mantenen la il·luminació oberta molt temps. No apaguen els llums. No sé si és perquè és el moment en què van les brigades per fer neteja o el que sigui, però molts cops tu veus il·luminat llocs que no estan treballant.
Bueno, a Nova York, per exemple, a les empreses els hi paguen un tant perquè tinguin les llums engegades tota la nit, perquè així la ciutat es veu més bonica.
Es veu fantàstic, però això llavors d'estalvi d'energia zero.
No, res,
contrari,
zero.
Es gasta l'energia i a més hi ha una subvenció perquè això no li costi diners a l'empresari, sinó que li costi diners a la ciutat, la municipalitat, el departament, l'estat o qui sigui. La Viviana ens dona detalls. Després parlarem amb la Mònica Pagès, que és una periodista musical, companya periodista musical, i és la persona triada com a comissària de l'exposició que la mostra Lluís i Gerard Claret, 50 anys de carrera artística, s'inaugura avui a les 7 de la tarda al Centre Cultural La Llacuna, organitzada pel Comú d'Andorra la Vella, una mostra que parla sobre la prolífica trajectòria professional dels dos músics andorrans, germans bessons, un aspecte també que va ser important a l'hora de la seva trajectòria musical, així com el lligam que hi havia des de la família Claret amb Pau Casals, per exemple. Doncs ens explicarà la Mònica Pagès una miqueta com està articulada precisament aquesta mostra, que es podrà veure fins al 16 de novembre en el Centre Cultural La Llacuna, i la inauguració avui a les 7 de la tarda. I després tindrem a l'Òscar, que ens parlarà sobre un espai temàtics sobre cançons que tenen a veure amb cotxes, amb velocitat, amb rodes, amb conducció. Per què? Doncs tan senzill, com que diu que aquest cap de setmana ha hagut d'estar molt a la fira amb aquests especials, clar, un dels llocs on té més tirada la fira són els cotxes. I cançons n'hi ha un munt, que tenen a veure amb cotxes i amb...
A mi me'n ve una dels Beatles.
Quina?
Baby, you can drive my car.
Per exemple. Sí, sí.
No sé per què, ara m'ha vingut aquesta.
A mi me'n ve una com bastant més de la meva època més jove, no? En el auto de papà.
Home, la dels Beatles també era de l'època jove, eh?
No, però aquesta és dels pallassos de la tele.
Sí, sí, sí.
Tot això, com diem, ho tindrem en aquesta tercera hora del programa. Després encara més David Carmona, més aparadors musicals, amb aquest noi que es diu Pájaro Sunrise, que es fa dir Pájaro Sunrise, que em fa bastanta gràcia. Tindrem el Pere Auger, l'espai d'economia i empresa, parlant de novetats al voltant de la comissió de pilotatge de la marca Andorra i temes d'habitatge, també, que ha dit que tenia ganes de comentar-nos, i tancarem anant cap a Cambodja, concretament cap a Phnom Penh, amb la nostra graupera viatgera. Viviana, posem-nos en clau Unió Europea.
Doncs sí, i és que ja no està gens clar que el canvi d'hora d'aquest cap de setmana hagi estat el penúltim de la història. Aquest dilluns els ministres de Transports, Energia i Energia de la Unió Europea s'han trobat en una reunió informal a la ciutat de Graz, a Àustria, i n'han parlat oficialment per primera vegada i han expressat els seus dubtes. Segons sembla, el gruix dels països considera que abolir el canvi horari no es pot fer tan de pressa com pretenia la Comissió Europea. Ho ha explicat la comissària europea de Transports, Violeta Bulc, que ha dit que en la discussió s'ha posat de manifest que un altre missatge molt clarament que els estats membres necessiten més temps per arribar a una decisió final. Necessiten trobar acords consensuats a tota la Unió Europea. Ha advocat per un acord harmonitzat que no afecti el funcionament del mercat únic. Només tres països s'han mostrat disconformes amb aquesta opinió i han estat el Regne Unit, Polònia i Suècia. El ministre de Transports i Infraestructures austríac, Norbert Hofer, ha dit que el seu país, que ostenta la presidència semestral de la Unió Europea, ha proposat que la supressió es posposi fins al 2021. L'objectiu de l'ajornament és tenir temps per negociar que el canvi sigui homogeni a tota Europa i evitar que es converteixi en un mosaic de fusos horaris diferents. La proposta de la Comissió Europea contemplava que cada país decidís pel seu compte si es queda amb l'horari d'hivern o amb el d'estiu. Segons ha explicat Hofer, a més, la majoria dels països membres també demanen l'ajornament les companyies aèries, és a dir, no només els països els demanen, sinó que les companyies aèries han dit que auguren un caos aeroportuari si no hi ha prou temps per reprogramar els sistemes informàtics que gestionen els vols.
Que bo.
El Consell Europeu, que se celebrarà el 13 i 14 de desembre, prendrà la decisió definitiva, així que només haurem d'esperar un mes i mig, més o menys, i que podria comportar que l'eliminació es fixés per al 2020 o el 2021, com ha proposat la presidència austríaca. Així que el 13-14 de desembre sabrem aquesta decisió. No, jo crec que ningú havia pensat en el tema aeroportuari.
No, la veritat és que no.
No, clar, o sigui, si no canvien l'horari, suposo que han de canviar els sistemes que gestionen tots els vols que arriben i marxen dels aeroports, i jo suposo que això no es deu fer d'un dia per l'altre, no?
M'agrada el capítol aquest que diu evitar un mosaic de fusos horaris.
Que a Europa ja existeix.
Que a Europa ja existeix. Ja, a Rússia, ja, per exemple, no sé si n'hi ha 3 o 4.
Bueno, Lisboa, no cal anar tan lluny, és a dir, Portugal.
Sí, però vull dir, dins d'un mateix país que hi hagi diverses hores, no?
Sí, sí, però això, òbviament, si el país és molt gran, als Estats Units passa,
què coi,
no?
Espanya? Espanya?
A Espanya hi ha dos fusos horaris, i després tens a Portugal, que és que està al costat. Però el millor és que, clar, o sigui, hi ha tota la part de Galícia que està sobre de Portugal, que tenen un horari totalment diferent,
sí, sí,
és a dir,
sí,
perquè normalment els fusos horaris nosaltres els veiem com a línies rectes, doncs aquí, per exemple, no es compleix. Després tenim el Regne Unit, no?, que sempre que hi anem, doncs és una hora menys.
Tres països s'han dit que no estan massa conformes amb això, que són Regne Unit, Polònia i Suècia. Mm. Cadascú suposo que pels seus motius, el Regne Unit, perquè sempre va diferent, no?
Perquè ells han d'anar diferents.
Ells
canvien d'hora, marxen de la Unió Europea, tenen una altra moneda.
Amb el nostre amic Douglas Pate, que a més sí, el vam tenir ahir, acabem de parlar amb ell per les xarxes.
Condueixen per l'altre costat, ells
clar
tot
sí,
al revés.
Sistema mètric, no. Per què?
Per què metre si podem tenir peus?
Per què? Exacte, i polzades. Per què? Si per podem què? Tenir polzades, per què centímetres?
I tenim milles, per què hem de tenir quilòmetres?
Aquí està, només faltaria. Polònia i Suècia suposo que també deuen tenir les seves raons.
Però sí que és veritat això que tu dius de lo de l'estalvi energètic. Jo no ho acabo de
veure. Jo no acabo
d'entendre. Si jo surto de la feina i ja és de nit, amb què m'estalvia a mi això
no,
energia?
I suposo que hi ha qui ho
no,
fa
no,
objectiva.
Òbviament.
I després els temes de la salut també. Bueno, no sé, potser el primer dia sí que no tens son a l'hora que toca, però no sé, trobo que tanta afectació una hora no...
No
ho sé. O sigui, si un s'acostuma quan fa un viatge i travesses l'Atlàntic, per exemple,
i a més
no?
Ho fas durant què, una setmana
i te'n vas a la costa est dels Estats Units, que poden ser 5 o 6 hores,
sí.
O te'n vas a l'altra banda del Pacífic, que són 9,
sí.
I si te'n vas a l'altra banda ja
te'n vas a Nova Zelanda, que són 11,
són 11, esclar, i t'acabes més o menys acostumant,
sí, no, més o menys no, trigues 2 dies, al cap de 2 dies ja t'has acostumat
per això, no ho sé. No sé. Ara bé, tu quin horari preferiries? Tu prefereixes aquest horari?
No, a mi m'agrada més el d'estiu.
O sigui, que es faci de nit més tard.
Clar, mm-hmm. Sí.
De tota manera, sí, perquè... hi ha una part de l'any que encara que no canviem l'hora es farà de nit
sí,
més d'hora.
Sí, es farà de nit més d'hora, però clar, és a dir, la majoria de gent a l'hora que és de dia estem a la feina. Vull dir, nosaltres el que volem... Jo al final, quan surto de casa per anar a treballar, si és de dia o és de nit, al final m'és igual, perquè vaig a tancar-me en un lloc.
No, a mi també. Quan vinc és de nit,
sí.
Amb el canvi d'hora i sense
el canvi d'hora. Però quan surts de treballar et ve de gust sortir que sigui de dia.
Jo quan ve el Carmona i que arriba al cap de poc que jo arribi, no sé si dir-li bona nit o bon dia mai. No sé, què et dic? Bon dia, bona nit. No et dic res.
No, diu, no, no us dieu massa res, no?
No ens diem res, no?
Us feu un grunyidito.
Un grunyidor, no? Un brrr. Sí. També pot ser.
Sí, sí, sí.
Doncs veurem a veure com queda.
A tu quin t'agrada més?
A veure... Home, que s'allargui el dia està bé.
Sí.
Que s'allargui el dia, o sigui, que puguis fer més coses una miqueta amb llum del dia, és que és més agradable, tu el que hi ha una miqueta més de vida, no? Ara bé, jo sempre he pensat que sóc més de fred que de calor. O sigui, a mi, si això va acompanyat de calor, ja no t'ho compro.
Home, no, però és que no anirà acompanyat de no, calor, perquè el fet que canvi l'horari no farà que el desembre quinem amb banyador.
No,
crec,
no.
Eh?
Bueno, ja veurem, perquè el temps
està
tan
boig. Bàsicament,
perquè ara estem anant a l'octubre, vull dir que...
que el fred que feia aquest matí no és ni mig normal, no. Que he sortit de casa, em sembla que m'he fet un lifting.
Feia rasca avui, la veritat sí, sí. És que sí. Vinga, doncs anem a fer una pausa i ens n'anem a parlar amb la companya periodista i comissària d'aquesta exposició sobre els 50 anys artístics dels germans Claret, Mònica Pagès. Pausa i tornem.